L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dijous, 19 de març, diada de Sant Josep, i des d'aquí, des de la sintonia de proximitat, un dia més repassem l'actualitat del territori. Ho fem, com sempre, avançant el sumari de continguts en titulars. Avui, a ritme de qüestions polítiques, encetarem l'informatiu parlant d'Esquerra Planera, que presentarà candidatura a Santa Bàrbara. La candidatura Esquerra Planera pretén de convertir-se en un pol on convergisquen totes les forces de les diferents opcions esquerranes al municipi. Tractarem també qüestions mediambientals. La plataforma en defensa de l'Ebre recorre l'arxiu provisional de les diligències per la bassa de rec del Xarta Sénia a Alfara de Carles, al Parc Natural dels Ports. I parlarem també del projecte Castor. En este cas ho farem destacant que Esquerra Republicana demana al govern espanyol el desmantellament immediat del Castor i una auditoria pública del seu cost. A l'Ametlla, l'Ajuntament enceta una nova fase de la campanya Si en Brutes ho paguem tots. A partir d'ara, dos agents de paisà i dos més de la policia local d'uniforme realitzaran rondes en diferents horaris pels punts més conflictius del municipi. L'arxiu comarcal del Montsià roman tancat per manca de liquiditat per fer front a les despeses de manteniment. El portaveu d'Esquerra al Consell Comarcal del Montsià, Alfons Montserrat, demana que es reobrigui de manera immediata i critica la manca de previsió i de gestió del govern comarcal del Montsià, format per Convergència i Partit Popular. Encara des de l'Ametlla de Mar, destacarem també que representants de l'hostaleria local es formen a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Cambrils. A través d'aquest curs, que compta amb el suport de l'Ajuntament Calero i des de l'àrea de turisme, concretament s'estan formant un total de 17 cuiners i 9 cambrers en l'àmbit de sala. I a la recta final del nostre temps d'informació destacarem també que comença una nova estació, la primavera, i ho fa amb un eclipsi de sol. Es podrà veure a les Terres de l'Ebre demà divendres a partir de les 9 del matí i 8 minuts. Els experts avisen que no s'ha de mirar directament al sol si no es fa amb les proteccions homologades. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat amb qüestions de l'àmbit polític municipalista. Esquerra Planera presentarà candidatura a Santa Bàrbara. Pretén convertir-se en un pol on convergisquen totes les forces de les diferents opcions esquerranes al municipi. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Després de que la coalició d'esquerres no donés els resultats esperats a les eleccions municipals del 2011 a Santa Bàrbara, a les que el PSC i Esquerra Republicana locals es van presentar amb el nom d'Unitat Planera, ahir es donava a conèixer des de l'emissora municipal la nova proposta progressista que, amb la denominació d'Esquerra Planera, pretén convertir-se en un pol on convergeixen totes les forces de les diferents opcions esquerranes del municipi. Per poder plantar cara al poder local establert actualment, enfatitzava Marc Marc, militant d'Esquerra Republicana de Catalunya, i qui encapçalarà aquesta llista.
El que hem de fer és un pol d'esquerra, és a dir, el concepte d'esquerra no és per Esquerra Republicana, sinó per esquerra en general, no? És a dir, esquerra en el sentit de dir, bueno, pues que un pol en què hi hagi gent d'Esquerra Republicana, però també gent de socialistes, però també gent d'Iniciativa, com gent de Podemos, com gent de les CUPs, és a dir, una mica la idea és ampliar el ventall perquè tota la gent d'esquerres pugui sentir-se com un referent al poble, al nostre poble, i poder plantar cara a l'establiment actual.
La presència a la Plana Ràdio d'aquesta nova formació servia també per presentar la número 2, Eva Frank, militant del PSC, qui amb convicció afirmava que es presenta amb Esquerra Planera perquè ja no es tracta de sigles ni de partits, sinó de fer confluir totes les idees d'Esquerra per forjar una força progressista local forta i unida. El problema de l'Esquerra a aquest país ha estat que sempre s'ha fragmentat. Això ha de canviar i la gent d'Esquerra ha d'anar a votar i deixar de creure que no val la pena perquè tot està perdut, reflexionava.
El meu revés iaio, que ha sigut una persona molt influent a la meva vida en tots els sentits, era d'esquerres i m'ho va inculcar. I els valors que em va inculcar, que es basen en el respecte, en la solidaritat, en la justícia social, me van bé, perquè he de canviar si aquests valors són universals. No vull dir que siguin exclusius de l'esquerra, ni molt menys, però són en els que jo m'identifico. I des dels 18 anys que he tingut sempre molt clara la meva afiliació política, soc militant del PSC, però a nivell de poble considero que esta vegada vaig en Esquerra Planera, perquè ja no es tracta ni de PSC ni d'Esquerra Republicana, no es tracta de les sigles d'un partit en concret, és més aviat un projecte que engloba totes les ideologies d'esquerra, perquè necessitem una esquerra forta i una esquerra unida. L'esquerra per tradició en este país s'ha fragmentat sempre, i este és el problema de l'esquerra. Sempre ho ha sigut, i crec que això ha de canviar. I també crec que la gent d'esquerra que es queda a casa, que no vota perquè pensa va, no val la pena, sempre guanyaran els mateixos, aquesta ideologia s'ha de canviar.
Esquerra Planera també reconeixia que no és fàcil animar a la gent a que s'impliqui directament. Sí que rebem molt de suport i ànim, però a l'hora de formar part d'una llista ja és una altra cosa, deia Marc, afegint que estan acabant de tancar-la i que en els propers dies la presentaran.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara amb qüestions de caràcter mediambiental. Continuem parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre. I ho fem perquè la plataforma ha recorregut l'arxiu provisional de les diligències per la construcció d'una bassa del regadiu del canal Xarta-Sénia en terrenys del Parc Natural dels Ports. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, el jutjat número 2 de Tortosa, que va citar a declarar com a imputat l'exdirector territorial del Departament de Medi Ambient, Víctor Gimeno, ha decidit tancar la investigació perquè no aprecia indicis de delicte en l'autorització de l'obra. La plataforma, per contra, adduïx que cal esclarir les implicacions ambientals del disseny i els objectius finals del canal. Fiscalia de Medi Ambient no descarta afegir-se al recurs que molt possiblement resoldrà l'Audiència de Tarragona. El cas de la construcció de la bassa de regulació L'Ossera a l'espai protegit com a parc natural dels ports al terme d'Alfara de Carles i denunciat pel moviment social antitrasbassament davant el Seprona de la Guàrdia Civil l'any 2010 podria ara acabar tancant-se 5 anys després si finalment no prospera el recurs presentat. Aquest serà desestimat d'entrada, amb tota probabilitat, pel titular del jutjat número 2 de Tortosa i en aquest cas l'Audiència de Tarragona serà qui finalment decidisca en última instància. Fa més d'un any, en recordem, el jutge va acceptar la petició del fiscal de Medi Ambient de Tarragona d'imputar Víctor Gimeno per presumptes delictes contra l'ordenació del territori ecològic, així com per dipòsit il·legal i extracció de terres. La declaració de l'exdirector territorial de Medi Ambient, prevista a la primavera de l'any passat, va acabar tenint lloc el mes de desembre del 2014. També va comparèixer al jutjat, en este cas com a testimoni, el cap de Servei de Medi Natural del Departament de les Terres de l'Ebre, Josep Jovaní. El retard va ser motivat essencialment per la manca d'un informe de la Direcció General d'Urbanisme sobre la legalitat del procediment d'autorització de la construcció en un sòl no només qualificat com a sòl no urbanitzable protegit, sinó dins del mateix Parc Natural dels Ports, figura jeràrquica preferent que condiciona i limita la planificació urbanística. Finalment, però, el dictamen de la Generalitat descarta infraccions en l'ordenació del territori per a aquest projecte. Aquest ha estat el principal motiu pel qual han decaigut els arguments de Fiscalia, tal i com va expressar en el seu informe, i que ha servit al jutge per ordenar l'arxiu provisional del cas a finals del mes de gener i que suposa la desimputació també provisional de Víctor Gimeno. Però la plataforma en defensa de l'Ebre, en la mateixa línia d'altres fronts judicials oberts al voltant del pla hidrològic o altres en regadius com el Segarra-Garrigues, vol evitar que el cas acabi tancant definitivament i en aquesta línia ha recorregut ja la decisió del jutjat número 2 de Tortosa. I així ho explicava l'advocat de la plataforma, Lluís Toldrà, que refermava que el recurs es basa en l'existència d'un possible delicte contra els espais naturals protegits per la construcció de la bassa més enllà de les irregularitats urbanístiques. Lluís Toldrà.
La nostra base argumental és de no parlar d'un delicte urbanístic, sinó d'un delicte contra els espais naturals protegits, que és diferent. I, però, bueno, de moment diríem que diríem la posició de la Fiscalia és que li sembla malament el que ha passat, però considera que no arriba al punt de poder ser resolt per via penal, sinó que hauria de ser resolt per via administrativa. I, bueno, amb aquestes estem si té la gravetat suficient per substanciar-se com una causa per via penal o si queda una cosa més lleu que seria susceptible de ser impugnada per via contenciosa administrativa, també. Però, bueno, diríem que això ho deixem apuntat aquí. Nosaltres creiem que sí que es dona aquesta gravetat perquè, bueno, estem parlant d'una obra auxiliar d'un regadiu que sense causa aparent i sense justificació i sense informes, pues es posa dins del parc natural, cosa que, en fi, entenem que no havia hagut de donar-se mai.
Al seu moment, el moviment antitrasbassament ja va denunciar que tant la bassa com el canal no havien estat programats d'acord amb les dimensions que requeriria un projecte pensat per al regadiu, sinó que excedien aquestes suposades capacitats amb l'objectiu de regular i materialitzar un transbassament d'aigua de l'Ebre cap al País Valencià. Així ho va constatar també un contundent informe de la Fiscalia General de l'Estat que va ser incorporat a les diligències d'aquest cas, on incloïa fins i tot informes d'experts en toxicologia, tot i que el fiscal de Medi Ambient de Tarragona, Ignacio Monreal, sosté que no podia mantenir la qualificació penal dels fets després de l'informe urbanístic eximent de la Generalitat, encara no descarta d'afegir-se al recurs de la plataforma si aquesta aporta nous arguments per mantenir viu el cas. Per la seva banda, l'exdirector dels Serveis Territorials de Medi Ambient a l'Ebre, Víctor Gimeno, tornava a qualificar de cúmul de despropòsits la seva imputació en el cas. I així ho manifestava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, on Víctor Gimeno reiterava que no existeixen arguments per a la seva imputació i aprofitava també per mostrar-se dolgut amb el recurs de la plataforma. Víctor Gimeno.
Lo que considero es de que lo jutge, inclús en l'informe del fiscal, en lo que considera que s'ha d'arxivar i que no hi ha causa penal contra mi, han fet el que des del primer moment entenia jo que no podia tirar endavant de cap de les maneres, no? Perquè en principi la imputació meva pareixia que era com si jo fos el responsable de la elaboració, de l'execució i dels beneficis possibles que trauria el canal Xarta Sénia o el trasbassament que, com diu la plataforma, no? Llavors, claro, això era absolutament desproporcionat i fora de qualsevol lògica. I el que entenc que ha fet el jutge després de fer les investigacions que ha cregut oportunes és dir que no hi ha causa. El que sí que me sorprèn i me disgusta és que la plataforma manté, ha presentat un recurs contra el sobreseïment de la causa sense afegir res substancial o sense modificar el criteri. Per tant, vol dir que la plataforma el que fa és mantindre la voluntat d'imputar-me a mi totes aquestes culpabilitats que no es demostren de cap de les maneres.
Més enllà d'aquestes consideracions, però, Víctor Gimeno, responsable territorial de Medi Ambient entre els anys 2004 i 2010, destacat dirigent també d'Iniciativa per Catalunya i reconegut activista històric contra el transvasament, es considera dolgut pel recurs del moviment social per evitar el tancament del cas i que, en cas de prosperar, podria evitar la seva desimputació. I sense abandonar encara les qüestions de l'àmbit mediambiental, avui hem de destacar també que Esquerra Republicana de Catalunya ha reclamat al govern espanyol que paralitze definitivament el projecte Castor i presente un pla per fer efectiu el desmantellament del projecte abans de 3 mesos. Els republicans han canalitzat aquesta petició dins les esmenes presentades al Congrés per la modificació de la llei d'hidrocarburs de l'any 1998. Addicionalment, han plantejat, mitjançant una segona disposició addicional, que l'executiu encarregue, també abans de 3 mesos, una auditoria pública sobre els costos reals del projecte a un organisme independent. Segons el diputat republicà Alfred Bosch, el govern espanyol hauria de presentar els seus resultats al Congrés motivant les propostes de resolució oportunes en 6 mesos. I és que el risc que s'ha assumit per als ecosistemes, per al turisme i per a les mateixes poblacions de la zona ha estat greu, però és una temeritat injustificable continuar mantenint el que és tot en l'estat actual. Són les declaracions del diputat republicà Alfred Bosch. Per aquí els centenars de terratrèmols són un avís de vida o mort i, per tant, l'enterrar. Per sempre més, el castor no és una decisió política o del sector gasístic, sinó una decisió de seguretat que no ens cansarem de demanar. El diputat es mostrava indignat perquè fins ara no s'ha justificat de manera fefaent la despesa del projecte Castor, per la qual s'ha indemnitzat Escal UGS, empresa majoritàriament en mans del grup ACS de Florentino Pérez, un projecte que havia de costar uns 500 milions i que en va acabar costant més de 1.300, segons diu el mateix Florentino Pérez, però Florentino no ha justificat que s'hagi gastat aquests diners i és molt sorprenent que el govern li hagi pagat més dels 1.350 milions sense abans contrastar si se'ls ha gastat i com ho ha fet, diu Alfred Bosch. A més de reclamar el desmantellament i els comptes clars del Castor, els republicans també han plantejat, dins del procediment de presentació d'esmenes, el rebuig a la legalització del fracking.
012. La Generalitat al teu costat. Apunta't a la garantia juvenil. Si tens entre 16 i 24 anys, estàs a l'atur i has acabat els estudis, la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos una oferta de feina, pràctiques laborals, formació o un itinerari d'emprenedoria. T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La garantia juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Informatiu inútil.
Seguim ara anant cap a l'Ametlla de Mar per parlar de l'Ajuntament que ha encetat una nova fase de la campanya Si en Brutes ho paguem tots. A partir d'ara, dos agents de paisà i dos més d'uniforme pertanyents a la policia local realitzaran rondes en diferents horaris pels punts més conflictius del municipi. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Pas endavant en la campanya per combatre els excrements dels gossos al carrer de l'Ametlla de Mar, la campanya Si en Brutes ho patim tots. Aquesta nova actuació consta de dos agents de paisà i dos agents de la policia local que realitzaran rondes en diferents horaris pels punts més conflictius del municipi. Ens explica Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Perquè no podem permetre que si tu en Brutes, doncs ho patim tots. Com se coneix i s'ha tornat a explicar aquestes últimes setmanes, una de les coses que es farà és que a la persona que se l'enxamparà doncs no recollint el seu excrement, doncs la multa li pot anar de 60 a 120 euros i doncs és evident que només que serveixi per conscienciar, per tornar a reinvertir aquests diners amb qualsevol detall que pugui millorar diríem que la via pública, que els espais públics, que l'espai del Bon Repòs o qualsevol plaça pública o també les platges, com és en aquest cas doncs, no sé, la platja de l'Alguer, que també ja s'ha detectat algun propietari que ho fa i properament ja hi ha, ho dic aquí perquè tant de bo poguéssim, ho puguin rectificar, doncs no hi haurà, ho sento, contemplació en aquest sentit.
L'objectiu de la campanya que fa temps va encetar l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar era conscienciar els ciutadans que tenen gossos de que recullin els excrements de les seves mascotes. A més, recordar que el consistori Calero pot sancionar els ciutadans que no recullin els excrements amb multes d'entre 60 i 120 euros. Les conseqüències tant de salut com d'imatge són alguns dels arguments que van empènyer l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar a realitzar aquesta campanya.
Gràcies, Olga, i continuem ara parlant de l'Arxiu Comarcal del Montsià, que roman tancat per manca de liquiditat per fer front a les despeses de manteniment d'aquest servei comarcal. El portaveu d'Esquerra Republicana al Consell Comarcal del Montsià, Alfons Montserrat, ha demanat que es reobri de manera immediata i ha criticat la manca de previsió i de gestió del govern comarcal de Convergència, format per Convergència i Unió i el Partit Popular. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Consell Comarcal del Montsià i alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, ha denunciat la situació en què una vegada més es troba l'Arxiu Comarcal del Montsià i la seva directora. Segons Montserrat, la incapacitat i la manca de previsió del govern del Consell Comarcal, compartit per Convergència i Unió i el Partit Popular, ha fet que des del mes de gener fins avui l'arxiu es trobi tancat i sense directora pel fet de no tenir liquiditat per poder pagar la nòmina. Segons Montserrat, és incomprensible que malgrat ser una partida prevista als presos pressupostos. El president de l'ens comarcal, el convergent Joan Martín Masdeu, alcalde de la Ràpita, s'hagi excusat en la manca de liquiditat que quan el Consell paga d'altres despeses que poden estalviar-se. Segons el portaveu d'Esquerra, no és cap novetat que la Generalitat no compleixi les seves obligacions de pagament amb altres administracions a l'hora que toca i no per això doncs, tanquen els equipaments o serveis que presten des dels diferents ajuntaments. Montserrat ha demanat la reobertura immediata de l'arxiu comarcal perquè el tancament i la paralització actual és nefasta tant per la imatge de la interinitat que dona la institució com per les dificultats que comporta per la seva activitat diària i planificació d'actuacions futures.
Del 27 de març a l'1 d'abril, al pavelló firal de les Terres de l'Ebre d'Amposta, se celebra el 29è Saló de la Infància i la Joventut. Una setmana plena de jocs infantils i per la jovent que organitza l'Ajuntament d'Amposta i col·labora a ESARDI, Escola d'Art i Disseny. Recorda, del 27 de març a l'1 d'abril, tens una cita al 29è Saló de la Infància i la Joventut.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
El recorregut informatiu del dia novament ens porta a l'Ametlla de Mar, ara però per parlar d'una qüestió molt diferent, perquè representants de l'hostaleria local es formen a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Cambrils. Així, a través d'aquest curs, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Ametlla i en concret des de l'àrea de turisme, s'estan formant un total de 17 cuiners i 9 cambrers en l'àmbit de sala. Novament, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
I al llarg d'aquest mes de març, representants de diversos restaurants de l'Ametlla de Mar estan formant-se a l'Institut d'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils gràcies a la iniciativa de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i en concret des de l'àrea de turisme. Uns cursos des de la part de cuina com també de sala amb diversos professors que consisteixen en millorar i perfeccionar les diverses tècniques. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
Perquè bueno, si estem promocionant i posicionant a la Cala l'Ametlla de Mar com una destinació gastronòmica de primer ordre, és vital que els serveis que oferim siguin de primer ordre també. De fet, ara l'àrea de turisme, l'àrea municipal de turisme, ha subvencionat uns cursos als bars i als restaurants, als propietaris, als cuiners, als cambrers, a l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils, amb la qual podran adquirir coneixements, tant hi ha cursos tant dedicats a cuina com adreçats a sala, per a que puguin millorar este servei, no, als turistes i als seus clients, i a poc a poc pues, anar consolidant, no? Com he dit abans, que la Cala estigui posicionada allà on es mereix gastronòmicament i turísticament.
En l'àmbit de la cuina, professors com Xavier Infantes, Yolanda Bernabéu i Carles Enric Frago ensenyaran als alumnes a, per exemple, realitzar un carpaccio tebi de vedella amb tomàquet, avellanes i encenalls de formatge parmesà o filet de vedella amb mantega de tòfona, polenta i salsa cafè de París. En canvi, per exemple, a la sala, el professor Vicente Mancheño els ensenyarà normes i mètodes en procediments que ajuden a simplificar i saber actuar a l'hora de servir a sala i també algunes de les nocions bàsiques dels vins català, denominació d'origen.
Gràcies, Olga. I abans d'arribar a la informació meteorològica, parlem d'aquest eclipsi de sol previst per demà divendres i que arribarà coincidint també amb l'inici d'una nova estació, la primavera. A les Terres de l'Ebre, el sol començarà a tapar-se cap a les 9 del matí i 8 minuts. Els experts avisen que no s'ha de mirar directament al sol, sinó és amb les proteccions homologades. Es pot fer també una projecció de l'eclipsi al terra amb un colador xinès. De tot plegat ens en parla en aquesta última crònica de l'informatiu d'avui dijous des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Aquest divendres 20 de març, entre les 9 i 10 i les 11 i 20 del matí, es podrà veure un eclipsi parcial de sol des de Catalunya, òbviament sempre i quan el cel estigui serè. En el mateix dia que comença la primavera, la lluna taparà el 70% del disc solar. Joan Bel és un astrònom aficionat que viu al nostre poble i que afinava encara més a l'hora de predir quan es començarà a veure a les Terres de l'Ebre, i serà, va dir, a partir de les 9 i 8 minuts i 42 segons, mentre que el moment de màxima intensitat de l'eclipsi seria exactament a les 10 i 13 minuts.
Al principi són les 9 hores i 8 minuts i 42 segons, i a l'altura de sol estarà a 23 graus. El màxim de l'eclipsi serà a les 10 i 13 minuts i 45 segons. que és la màxima, llavors anirà reduint-se fins al final de l'equipe, que és a les 11 hores i 24 minuts aquí a Santa Bàrbara. Entrant a la NASA hi ha un apartat que el porta un tal Espenac, que calcula els eclipses, i dins d'això hi ha un programet que tu poses allí les coordenades de Santa Bàrbara i et diuen tot el que tens que saber, perquè aquest eclipse aquí no es veurà total, és total en certa part del món.
Bell també ens donava una sèrie de recomanacions per tal d'evitar accidents que puguen produir lesions oculars irreversibles, advertint sobretot que no s'ha de mirar baix cap concepte directament al sol, com no sigui amb unes ulleres especials amb filtres solars o amb una careta de soldador. Els negatius de les fotografies, al contrari de lo que es diu, tampoc són recomanables. L'astrònom sí que feia una curiosa recomanació per tal de poder veure l'eclipsi, no directament però amb seguretat, sinó projectat al terra a través d'un colador dels anomenats xinos.
Hi ha els coladors estos que tenen forats, no el colador este menudet. Si vosaltres poseu este colador i projecteu la sombra sobre qualsevol cosa, veureu l'eclipse de sol. O sigui que projecteu al terra o sobre un paper o sobre qualsevol cosa. A cada forat veureu l'eclipse de sol. O sigui, no veure el sol, direm. Veure una projecció del sol amb l'eclipse.
L'eclipsi parcial començarà a l'oceà Atlàntic davant la costa africana i acabarà a l'est de la ciutat de Krasnoyarsk, a Rússia. Es podrà veure des d'Europa, el nord d'Àfrica i el nord d'Àsia amb una durada total de 249 minuts.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El temps d'avui molt variable, amb força núvols i en general de moment poca precipitació. Sí que les pluges, però, poden arribar durant el cap de setmana. I tot plegat amb unes temperatures bastant suaus. A primera hora del matí, aquests són els valors que s'enregistraven, valors de 11-13 graus a la costa, al centre del país entre 7-8 graus, al Pirineu poques glaçades, tan sols en alguna vall o alta muntanya. Per tant, el pronòstic ve marcat pels núvols, per un augment de les temperatures i per més possibilitat de pluja, de moment concentrada al País Valencià. Es va consolidant aquesta situació de vents del sud-est, vents que acabaran girant de llevant. Per tant, en tots els casos, són vents que venen carregats d'humitat, de mar cap a terra, i per tant poden deixar nuvolositat i algunes pluges. De moment avui, les pluges han anat caient durant la matinada a les comarques de Ponent, i ara, en les últimes hores, s'han anat allunyant. No descartem que al llarg del matí puguin reproduir-se alguns ruixadets en aquests sectors entre Lleida i Tarragona. I, en canvi, la resta també hi haurà núvols, però seran més trencats, deixaran entreveure una miqueta més el sol. A la tarda, si fa no fa, es manté la mateixa situació. Els núvols més abundants a l'extrem sud del país, on sí que puntualment doncs poden anar deixant algun ruixadet, i en canvi cap al nord, comarques del nord-est, aquests núvols seran una mica més trencats, les temperatures seran més suaus, sobretot allà on hi hagi més ressol, poden arribar fins als 18-19 graus. Al País Valencià, en canvi, sí que les pluges, tempestes, fins i tot poden ser, en alguns casos, abundants, acumular més de 30, 40, 50 litres entre València i Alacant, especialment. Núvols abundants a l'arxipèlag Balear podrien deixar algun ruixat, però més irregular. I en pròxims dies, demà, a l'hora de l'eclipsi, sembla que ens creuaran núvols alts i mitjans. En algun moment poden deixar entreveure el sol, però no tota l'estona. Dissabte sí que augmenta la possibilitat de pluges, de ruixats en qualsevol punt del país. Diumenge es manté la mateixa situació amb unes temperatures més baixes. Fins ara.
I com és habitual, una jornada més amb la previsió del temps. Arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. També el d'avui, dijous 19 de març, ha tingut el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. Un temps d'actualitat que, com cada dia, hem elaborat a través dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a MUT. Temps d'informació que demà, novament a la mateixa hora i al mateix dial, tornarem a posar en sintonia. Fins llavors, molt bona tarda, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de MUT, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I MUT.